21 anys amb tu.
Bon vespre, Leas. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, Sergio Rigo, davant de l'ordinador, en Òscar Amores, a la part visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler, en els control tècnics, vos donant la benvinguda a l'edició 655 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 26 d'abril de 2026, i bé, no sé si ho vareu escoltar, si vos en recordeu, però fa dues setmanes vaig citar una mena de teoria conspiranoica, i ho vaig dir a la vegada que es duien a terme les reunions d'aquell animàtic Club Bilderberg, i vaig citar uns fets, com a mínim, inquietants, podríem dir referits a la mort o desaparició del manco nou científics que estarien relacionats amb l'espai, amb els ovnis i o amb l'energia atòmica. I vaig parlar de nou possibles víctimes, entre desapareguts i morts, i de la possible intervenció de l'FBI. I ara ja es parla d'11 científics morts o desapareguts en els Estats Units, i bé, ja està al darrere la pròpia Casa Blanca, també la NASA, i és que, com vaig dir, textual, i ara ho repeteix, de cada pic fa més pudor. I bé, seguirem estant a sobre, com sempre. Però he de dir que quan ho vaig comentar eren només unes suposicions de certs mitjans de comunicació, si voleu, una mica més marginals, no? Però és que ara ja la CNN, CNCF, entre molt d'altres, ja ho tenen com a titular, com per exemple aquest titular del diari del País, que diu: científicos desaparecidos o muertos, la teoría de la conspiración que investigan el FBI y el Congreso de Estados Unidos. I és curiós perquè, clar, fins fa poc això era precisament un argument de novel·la, de novel·la d'intriga i de ciència-ficció, com el Doomsday Conspiracy, que seria la conspiració del dia del judici final, un best-seller de l'any 1991 d'en Sidney Sheldon. Però, clar, potser estiguem una altra vegada de tantes davant d'un d'aquells casos on la realitat supera la ficció. Encara que, per ciència-ficció, això que s'està convertint en trending topic de Twitter ara mateix, per aquest intent d'atemptat, sembla que contra en Trump, d'aquesta passada matinada en els Estats Units. Perquè just ara van entrar a l'estudi, en Sergio mos ha mostrat uns tuits, per entre ells un tuit de fa 2 anys i mig, que hi ha qui ho associa amb els fets d'aquesta passada matinada, amb el tirador i amb un possible viatger en el temps. Bé, què vols que et digui? No ho sé, no ho sé. I bé, hi ha també una fita històrica, no? Un maleït dia. Avui fa 40 anys de Txernòbil, el desastre d'aquella planta nuclear a Ucraïna. I com passa el temps, eh?
Començarem aquest programa 655 de Font de Misteris coneguent la vida d'un personatge fascinant. Ens endinsarem a les vivències de Said Ibn Haham, a raïs de l'illa de Menorca en el segle XIII. Al conte de les rondalles de Nairene Font coneixerem de les rondalles de Menorca d'Andreu Ferrer una història que du per títol Es vell Matei i es vell Tirolilo. I a la darrera part del programa viatjarem fins a l'Argentina per conèixer un cas ovni molt sorprenent i que va succeir a l'any 1968. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Ens podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i B3. I per escoltar-nos en directe a més de la FM i en el sistema DAB+, ho podeu fer a ib3.org i a set ib3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre, en el vostre abast, teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors en el servei a la carta d'ib3 Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.
سالف الظلام أخاك البدر عن سهري
Sergio Rigo, fer de Rades, el cas de Trancas de Tucumán, que volen comentar, de l'any 63.
63. No 68.
No 68, perquè després és important, perquè et donaré unes dades després de lo que tu contaràs amb el Javier. Ja, ara arribarem. Primer començam amb tu, Sergio. La teva secció Món Diversos, que mos apropa a un altre d'aquestes, jo crec que desconeguda història, però que també dona peu per ampliar moltíssim més. Mos anam en el segle XIII a un altre moment on Menorca va prendre també el seu propi camí a la nostra història. Bé, quan vulguis, Sergio Rigo, la teva secció Món Diversos.
I d'avui, en aquest Món Diversos, viatjam a la Menorca del segle XIII per descobrir un territori que se va convertir en un refugi de cultura, escriptura i poesia durant alguns segles. L'autora, Ana María Jesús Rubiera, d'Espalza, descriu com en aquella època va florir una autèntica cort literària entorn de Said Ibn Haham, la raïs de Silla. Allà se van reunir poetes, secretaris, juristes, intel·lectuals procedents de diversos punts de l'Àndalus. Anam, si vos sembla, a conèixer aquesta fascinant història. En Said no era menorquí d'origen. Havia nascut a Tàbira, a l'Algabre, l'any 1204, i se va formar a Sevilla. En aquella ciutat va estudiar gramàtica, literatura, dret islàmic, medicina i tradicions religioses. Era, per tant, un home de formació sòlida que coneixia de primera mà els cercles intel·lectuals del seu món. Abans d'establir-se a Menorca, va recórrer diversos territoris andalusins i del nord d'Àfrica. A Mallorca, abans de l'ocupació cristiana, s'havia guanyat la confiança del governador almohade, que el va anomenar com a almoxèrif de Menorca, càrrec des del qual gestionava l'administració fiscal i econòmica de Silla. Quan en Jaume I va conquerir Mallorca, Menorca va optar per una via diferent, la diplomàcia i un pacte. Però encara que s'arribés a un pacte, les tensions internes van persistir. En Said va haver de disputar el control de Silla amb Ibn Hisham, el cadi que havia estat designat cap perpètua. Aquesta lluita de poder, segons suggereix la Rubiera, va fregar la guerra civil. Finalment, en Said es va imposar com a governant suprem. Per la seva ambició no era només política. Volia ser el constructor de, podríem dir, un ecosistema cultural dins Silla. Les cròniques el descriuen com un dirigent rigorós, capaç d'imposar la pena de mort en els qui bevien vi, per exemple. Paradoxalment, aquesta duresa convivia en la seva capacitat de treure alfaquins, ulemes i poetes. Aquesta dualitat fa que aquesta història sigui fascinant, no? A Ciutadella, per exemple, va fer construir un palau amb un mailís, o una sala de recepció noble, coronat per una cuba, un saló cupulat. Era un espai pensat per la representació del poder, però també per el gaudi quotidià. La Rubiera hi troba paral·lelismes amb l'Alhambra o el Generalife, incloent-hi la presència de poemes epigràfics composats pel mateix Said per decorar les façanes.
أعتف بالشكوى وأشرب من دمعي وأنشق.
La figura més rellevant d'aquell acord va ser Ibn Sahl, de Sevilla, una personalitat extraordinària de la lírica andalusina. Lueu, convertit a l'islam i poeta precoç, la seva vida va ser tan intensa com la seva obra amorosa. Tot i que la seva estada a Silla va ser breu, va deixar constància d'episodis memorables, com quan el seu vaixell va ser atacat en el port de Mo per una nau armada mentre intentava partir cap a Tunis. En Saib Ibn Haham, en rebre la notícia a Ciutadella, va cavalcar amb un destacament fins a Mo per a rescatar-lo. I davant la presència de la raïs, l'agressor se va rendir. Ibn Sahl, impressionat, va dedicar a Said un poema on el descrivia com un guerrer cuirassat i temible. No obstant això, Rubiera adverteix que aquesta imatge era purament literària. En Said governava molt més en sa ploma i el paper que no en s'espasa. Ibn al-Sira va arribar a Menorca després de sa caiguda de Xàtiva i se va convertir en l'home de confiança de Said. Era enginyós, hàbil en tots els gèneres i molt probablement el responsable de recollir els seus poemes i sa correspondència, i gràcies a això han pogut conèixer aquest acord. La relació entre Said i Ibn, com dèiem, era purament creativa. Jugaven amb imatges astrals i simbòliques en els seus versos. Va ser Ibn qui va escriure que Menorca és sa pupilla dels ulls penetrants de la mà i que sa llum d'aquesta mirada era el mateix Said Ibn Haham.
حتى أخيل أني شاب.
A l'any 1248, l'expulsió dels musulmans de Xàtiva per part d'en Jaume I va sacsejar les comunitats que vivien sota aquell domini cristià. Davant l'incertesa, en Said va convocar tota la població menorquina per renovar jurament de fidelitat. El Kitab Lubab narra que la resposta va ser massiva. Ancians, malalts i persones febles van anar a l'acte per reafirmar els pactes que mantenien l'ordre a Silla.
حتى أخيل أني شارب ثمر.
S'esplendor, per dir-ho d'alguna manera poètica, se va apagar definitivament l'any 1251. Una onada de calor extrema va causar una gran mortalitat a Menorca. Entre les víctimes hi hagué tres famílies directes de Said, un fill de 8 anys, una filla i un net. El mateix Arraís, també malalt, va escriure versos de dol davant la tomba del seu fill. I poc després, Ibn Sahl moria ofegat en un naufragi i Ibn abandonava Silla. En la seva partida, com diu una Rubiera, Menorca se va assumir en el major dels silencis. Què vos pareix?
I de Maparic has obert un altre meló, Sergio. Bé, tu t'has centrat en la part més cultural i poètica d'aquella època, però crec que aquí no hauríem de perdre la perspectiva, perquè probablement no tothom sap que, a l'igual que, per exemple, en la Medina Mallorca musulmana va entrar en Jaume I i les seves tropes a sang i foc, a part, evidentment, de que fos ajudat o no per qualque ens sobrenatural, clar. Ho dic perquè ara, com ha estat Sant Jordi i el propi Jaume I va deixar dit que potser s'hagués aparegut Sant Jordi a ajudar-li a conquerir, ton dir, per ses armes, l'antiga Medina Mallorca, la ciutat de Mallorca dels àrabs, però allà a Menorca va ser diferent, molt diferent. Perquè allà, i es pot dir que quan varen veure el que havia passat a Mallorca, el que havia desgastat també el Jaume I, la presa de Mallorca, i doncs ell va optar per oferir, podem dir, una altra solució, que era la submissió.
سل في الظلام أخاك البدر عن سهري.
Un altre dia tractarem l'època anterior a 1202, que és quan les Illes Balears deixen enrere el califat andalusí i s'incorpora en els almohades, fins que aquest imperi va decaure a partir de la batalla coneguda. Tothom li sona, però normalment no la saben col·locar en estens, i de les Navas de Tolosa. I bé, després es Mallorca es conquerida, com deia, per Jaume I, 1229, i aquí està la curiositat a la que volia arribar. Com esdevé Menorca amb una mena d'estat? I el rei en Jaume ho explica també a la seva crònica, el conegut com el llibre dels Fets, on mos explica que un pic acabat de conquerir Mallorca, un dels seus homes li diu que bé, que ja aquí som, i com que ara deuen estar una mica temorits després del que ha passat a Mallorca, i no podríem anar a fer que els de Menorca es rendesquin. Bé, els enviem un missatger i els avisam del que s'hi vendria a damunt, i bé, i així ho fan. El rei envia unes galeres amb uns homes seus per explicar en els menorquins que bé, que ell no volia la seva mort, que volia que es rendissin i que l'acceptassin com a rei i que li paguessin un tribut. I que així ho feien, es lliurarien els menorquins o bé de la mort o bé de convertir-se en esclaus. Els menorquins, els musulmans de Menorca, que eren els menorquins, clar, varen rebre en aquest missatger Sant Bonós i diuen que val, que d'acord, però que bé, que s'havien de pensar, no? Que no podien respondre així directament, perquè també la resta de vells, una mena de, podríem dir, de consells de savis, i de, havien de donar també el seu parer, la seva opinió. I bé, crec que és lògic, no? Perquè no era fàcil prendre aquella decisió. I els cristians diuen que d'acord, que ho entenen, que esperarien una resposta. I mentrestant, podríem dir que ajudar-los, ajudar en aquests menorquins a convèncer-los de que es rendissin, què va fer el rei en Jaume? I doncs, segons el propi rei, Jaume I, hauria deixat a la seva crònica, el llibre dels Fets, dictada per ell mateix en el segle XIII, i doncs, agafant l'edició Cura d'en Gabriel Ensenyat, diu: i aquell dia, a l'hora de vespres, nos, és a dir, el propi rei, estiguérem el cap de la pera, cap de pera, des d'on es veu Menorca. I mireu quina gran os del rei portàvem, que només hi havia nos, 6 cavallers i 4 cavalls, un escut i 5 escuders que ens servien, 10 homes de criassó i els troters. I quan començava a fer-se fosc, abans de menjar, fèrem foc. I diguérem en els nostres que vinguessin tots amb nos. I calàrem foc a més de 300 jocs per les mates, d'aquí i d'allà, perquè semblàs que allà estava acampada una gran host. I quan els sarraïns veieren això, per dos vells enviaren a preguntar en els nostres missatgers què eren aquells focs que hi havia al cap de Pere. i els nostres digueren que allò era que el rei es trobava ja en les seves sots, perquè així els hi havíem advertit. I vol oir en breu la vostra resposta en un sentit o en altre. I quan els serraïns sentiren això, tingueren gran por entre ells. I quan vengué el matí, els digueren que esperassin un poc, que en breu tindrien la resposta. I ells digueren que ho farien. Bé, jo crec que és brutal, perquè tenim, amb això, que s'afirma del conegut com a Tractat de Capdepera, que és aquest nom d'aquell acord, és de la submissió de Menorca cap al rei en Jaume I, en resum, s'hauria signat sota engany.
Tadrin nujumu kama yadrin wara khabari. Tadrin nujumu kama yadrin.
I les condicions d'aquest pacte, d'aquest tractat, molt les desglossa la Gran Enciclopèdia de Mallorca, que diu, en senyal de submissió als menorquins es comprometien a retre anualment en el rei, és a dir, en Jaume I, un tribut compost de 900 almuds d'ordi i 100 de blat, 100 vistis bovines de 12 a 6 anys d'edat, 300 cabres, 200 ovelles, 12 quintars de mantega, i segueix dient, també apareix documentada posteriorment l'entrega anual de 200 besants de plata, que podria equivaler a la part corresponent del producte de les quintes, uns impots que gravaven el pas de mercaderies. Així mateix li feia la donació simbòlica del castell de Menorca, donació simbòlica, diu, del castell de Menorca, l'autonomia dels musulmans quedà garantida des que ningú no podia residir a l'illa sense el beneplàcit de l'alfaquí. Així mateix, el càrrec de govern de la comunitat eren elegits per aquesta i el rei només els confirmava a l'hora que garantia la protecció dels nous súbdits. Aquestes circumstàncies manifesten el fet que, poc temps després de signar-se el tractat, l'alfaquí fou destituït pel moixèrif Salt Ibn Hakam, que és el que tu deies abans, Sergio, que no ocupa el càrrec i Jaume I, després d'unes negociacions, li confirmà. I és, com deia, arrel d'això, quan comença la història d'una Menorca que durant uns 50 anys va ser sotmesa, sí, però independent o autònoma. No sé ben bé quin qualificatiu seria. Més que res perquè sí, havien de pagar en el rei en Jaume, però pel que hem vist i pel que saps història, sembla que feien una mica el que volien. Hi ha exemples curiosos, com això que hauria succeït el 1247, quan dos mercaders mallorquins varen ser acusats de fer robatoris a Menorca. I el seu raïs, aquest Said Ibn Hakam, va exigir responsabilitats i, a més, ho va aconseguir. Pel que he vist, varen ser perdonats, però varen haver de pagar una indemnització bastant important en aquell moment a una Menorca que només tenia una ciutat important, que era la Medina Menorca. Aquí tenien la Medina Mallorca i d'allà tenien Medina Menorca. Medina Mallorca ja havia desapareguda com a tal, però ja no. I aquesta Medina Menorca es correspondria en Ciutadella. També tenien dos castells, un a Mahó, Magún, es deia, i l'altre a Sant Agaiz, que és el de Santa Àgueda, a Ferreries. I bé, tota aquesta història acaba quan el 1287, en Fosses Lliberal, va conquerir en ses armes Menorca, votant-se els antics acords. I bé, en pocs dies va acabar amb els musulmans i la majoria de la població va ser esclavitzada i varen ser venuts fora Menorca. I després allà a Menorca se varen establir colons en els que, com ja s'havia fet en Mallorca mig segle abans, en aquests colons que varen anar cap allà els hi varen donar possessions, els hi varen donar aquelles terres, aquells béns que fins a aquell moment havien estat musulmans.
Ah!
I damunt d'aquest personatge que mos ocupa, sí que la veritat és que me crida l'atenció, i és que aquest Said Ibn Hakam és cert que va ser qui va signar el tractat de Capdepera, va ser un dels que el van signar, era la quarta firma que hi havia. I Salfaqí era un tal Abu Abd Allah, i aquest Ibn Hakam, que crec que va ser contrari en aquest tractat, maldament el firmés, i d'aquest, abans ho he mig dit, no? Hauria com si diguéssim fet un cop d'estat. Que aquí podem pensar, bé, coses internes. Però no, perquè Jaume I ja havia establert que en cas de canvi de mandatari, ell, en Jaume I, ho podia impugnar, però no ho va fer. De fet, en Jaume I i els seus ho varen consentir. Clar, aquí també pot ser que Ibn Hakam va sobrellogar les seves cartes, perquè en aquell moment en Jaume I era per davés valenci, lluitant, i no devia tenir ni ganes ni forces suficients per anar a solventar assumptes interns a Menorca. Així va ser com Ibn Hakam va convertir-se en el Moixerif, o el Moixerif, que, segons diu l'enciclopèdia Ibis i Formentera, diu que en el marc d'un estat islàmic, i més concretament a l'Àndalus, designa la persona delegada pel poder estatal per organitzar la recaptació d'impostos en una determinada demarcació i remetre-la a la capital. En aquest cas era diferent perquè ja estava només ell. Havia estat el Moixerif. Però, clar, aquell home que va tenir la seva importància cultural també va passar a la posteritat per la seva estricta observança i obligar a complir els preceptes islàmics. Sembla provat que era un mecenes, que també era un gran bibliòfil, però que també tenia un exèrcit de mercenaris i que feia pagar ben car, per exemple, votar-se els preceptes. Així que, com deim sovint, cara i creu, no? Blanc i negre, ying i el yang. Els mercenaris ben probablement els tenia per protegir-se a ell mateix de possibles lluites internes, com la que ell mateix va fer per poder derrocar a l'anterior reis. I també per a protegir-se a ell mateix com un intent d'atemptat que va patir i com a mínim també va patir una revolta. I referit en el compliment dels preceptes tenim, per exemple, el que tu deies també, Sergio, pena de mort per consum d'alcohol, directament. Però, això sí, va convertir aquella Menorca i la seva capital en un nucli intel·lectual i cultural de primer nivell, amb una, com deia, immensa biblioteca, i fins i tot ell mateix era un consumat poeta, i bé, i també va fer altres coses, com, per exemple, també va organitzar urbanísticament la ciutat. I és que, abans d'ell, crec que ni tan sols estava emmurallada aquella ciutat de Ciutadella. Encara que sí, pot ser que tingués, sembla que tenia una almudaina, una fortificació. Hi havia d'haver 1.000 habitants, tenien 3 mesquites, una de les quals es correspondria on és la catedral, una mica també el que va passar a altres bandes, com per exemple Mallorca, que la catedral de Mallorca estaria damunt la mesquita, i d'allà a Menorca varen fer el mateix unes dècades després. I bé, també tenia dins la ciutat un cementiri que, per si qualcú li importa, estaria per on avui hi ha més o manco la plaça Nova. I també t'ho has dit, que es diu que va fer construir un palau imitació del de Granada, que aquest palau estiria a on actualment són els carrers de Sant Jeroni, Sant Francesc i el Born. Que, per cert, això del Born, de Ciutadella, que fosses un born, és a dir, un lloc per fer justes i coses semblants, exercicis militars i coses d'aquestes, i d'això ja ve de l'època cristiana, no era del temps de Nibt Hakam. I ja parlant de l'època cristiana i del com i el per què no en fos tercer rei d'Aragó decidir atacar aquella Menorca, i d'això que aquesta seria una altra història.
IB3 Ràdio és investigació. Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paretxa que pot durar. Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare,
en el Coni.
En el meu pare.
La meva padrina, Dadicul, desbonin.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí, senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Seguim a Font de Misteri, sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca, mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene. Què mos dus per avui?
Bon vespre, Xema. Del mateix llibret que l'altre programa, del volum primer de les Rondalles de Menorca, d'Andreu Ferrer, editades per Nura el 1982, en duc una altra, també molt breu, titulada Es vell Matei i es vell Tirolillo, que conta tal que així. Això era un poble on hi havia dos veïs, un que li deien es vell Matei i l'altre es vell Tirorillo, que eren molt crics, molt àvars. Un dia es vell Matei va quedar a deure un cèntim de cavallet, és a dir, un cèntim d'escut, a l'altre, i li feia peresa espagar-li, tan cric com era. Per no haver-li de pagar, un dia se'n pensà una. Ja sé què faré, va dir, me faré es mort, i així me perdonarà. Un dia se resol i es de matí no es va moure de dins el llit, i ulls tancats, fent es mort. Quan se feu de dia i els vecins van veure que no s'aixecava, van dir, qualque cosa de nou li haurà pigat, en es vell Matei, que no s'aixeca. Van avisar el rector i la justícia, i li van obrir les portes, i com el veuen estirat damunt el llit sense bategar-se, tots van dir, no, ell és ben mort, l'hauran d'enterrar. Comencen a tocar es mort, i es vell Tirorillo, com ho sent, va demanar, qui és es mort? Es vell Matei, mirau, ell, qui me devia un centimet, ja no me'l pagarà. No, però no li perdon. O llavors va pensar, ja sé què faré. A nit el tindran tota la nit dins l'església. M'amagaré dins la trona i quan no hi haurà ningú, li prendé ses sabates. Es vespre se'n va, i a la vegada que es ve ell mateix i ella ben estirat dins l'església, ell estava dins la trona, esperant per prendre-li ses sabates. De sobte, senten renou de gent que s'acostava, i van a ser una quadrilla de lladres carregats de doblers, que anaven a partir-se'ls dins l'església, a l'aclaridor de sa llàntia. Els temps que començaren a comptar els doblers, s'alça es ve ell mateix de dins la caixa i comença a cridar: «Totes les ànimes difuntes que surtin juntes! Totes les ànimes difuntes que surtin juntes!» Els lladres, en sentir allò, carregats de por, s'alcen i cometes treisme d'aquí, cap a fora, deixant els sacs dels doblers allà enmig. Els dos vells s'alcen i van ben ràpid cap en els doblers, a repartir-se'ls. Quan ja se'ls acabaven de repartir, el vell Tirorillo va pensar en el sentiment i li digué: «Un sentiment me falta, és que me deus. Dóna'm el sentiment que em falta». A l'entretant, els lladres havien tornat darrere per veure si arreplegarien lo deixat, però quan foren a les portes i van sentir: «Un sentiment me falta, dóna'm el sentiment». «Sí que són moltes les ànimes difuntes», van dir ells, «perquè ni tan sols no els ha tocat un sentiment per hom. N'hi ha una qui s'ha quedat sense». I ja són partits ben de bes, i els dos vells se'n van dur els doblers i van ser ben rics fins que es van morir.
I de ben simpàtiques que són aquestes rondalles recollides d'en Andreu Ferrer en aquests petits volums de rondalles de Menorca. Moltes gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
I ara anem amb tu, Borja Rigo, amb una d'aquelles històries que solen dir impossibles, on, com he dit abans, quan acabis m'agradaria ampliar un poquet, perquè crec que he trobat una coseta que pot ser interessant per complementar. Ja ho veurem. Estem parlant d'estranys objectes, d'ovnis. Quan vulguis, Borja Rigo.
I d'anar cap a l'Argentina per recordar un cas ovni realment sorprenent que en el seu moment va recollir en Brad Steiger, que fa estona que no els citava, per cert, en el seu llibre Forasteros de l'Espacio de l'any 1968. Corria el 21 d'octubre de 1963, i en aquell temps, en l'escola de Trancas, a Tucumán, no tenia més de 1.200 habitants, tot i que actualment aquesta població s'ha quadruplicat. Aquella nit, damunt les 9 i mitja, a Sisenda dels Moreno, hi havia 6 persones adultes, 3 infants i 6 cans, ni més ni manco. Una d'aquelles persones, Dora Martina, se trobava a la part de darrere de la casa, duent a terme algunes feines habituals. De sobte, percep una cosa estranya en fora, a uns 600 metres de la casa, just en el punt per on passaven les vies d'estren. Temerosa que passés qualque cosa valenta, la jove, ja que havia fet de 8 anys, no feia gaire, van avisar dues dones més de les que hi havia allà, les germanes Moreno, anomenades Yolanda i Argentina, respectivament. Les tres van sortir disposades a intentar esbrinar què passava, i en aquell moment varen veure com una màquina de tren estava il·luminada d'una manera desconcertant. De seguida van pensar que era un accident o un assalt o posa simplement qualque tipus de feina de manteniment. Encara en dubtes, aquella llum va començar a canviar, mostrant indicis de que tal vegada tenia poc o gens a veure amb el nostre món. En contemplar allò, aquest trio de dones va decidir tornar a sa casa, a les seves habitacions, amb intenció d'equipar-se millor i d'acostar-se més en aquella llum misteriosa i canviant. En el mateix temps, una altra de ses dones, na Jolia Moreno, se trobava a sa zona de sa galeria de sa casa i se va topar a una distància d'uns 150 metres, com a molt, amb un objecte impossible. Davant ella, surant a l'aire, hi havia el que després va definir com una sopera gegant. Mentrestant, arribant-se a costar a Yolanda, proveïda de pistola i una pila, una interna, i juntes van avançar una trentena de metres cap en aquell objecte. Ja una mica més a prop, la dona va enfocar en el seu feix de llum cap a l'interior de l'ovni i, com a resposta, va sortir un potentíssim resplendor roig que va fer que les dones notassin com les seves cares se cremassin. Alhora, ja vam veir una boira intensa i varen percebre un olor semblant a la de sofre. Per si no fos suficient, a l'alçada de les vies del tren, és a dir, a uns 450 metres d'on se trobava aquella sopera, se van encendre sobtadament altres 5 focus de llum potents que il·luminaren la casa de tal manera que semblava de dia. I així, durant 40 minuts o més. Recuperades de la foganada, les dones van córrer cap a l'interior de l'edifici, on feia moltíssima calor, cercant refugi intentant protegir els seus, especialment, òbviament, els més petits. Dins aquell caos regnant, ja vos podeu imaginar, l'única que va tenir prou coratge per intentar fer una ullada en aquella amenaça va ser na Yolanda, que, segons va relatar posteriorment, va proveure un aparell d'una mida superior en els 25 metres de diàmetre que emetia feixos de llum blanquinosa i que tenia fins a 6 finestres circulars. Tot això a només de 40 metres de l'edifici. I com va acabar tot això? I de trobar una possible resposta a una de les obres fonamentals de sofologia argentina, obra d'en Fabio Zerpa. El seu llibre és Señales en el cielo, i trobam lo següent, diu: luego de transcurridos unos 40 minutos, todos los aparatos se elevan alejándose hacia las sierras de Medina, en perfecta formación en V, y saliendo de la parte trasera un séptimo objeto, dejando todo ello una espesa niebla que permaneció sobre las plantas algún tiempo más. Tanto el objeto más grande y el más cercano como los otros en ningún momento descendieron al suelo, sino que permanecieron flotando en el aire a la altura de 1 o 2 metros aproximadamente. Después, afortunadamente, salió mi idea de llevar a la Universidad de Tucumán aquellas bolitas de naftalina que estaban a unos 30 metros de la casa, es decir, restos que van a quedar, en el lugar en que se posó la nave mayor, que el doctor José Guillermo Gonzalo Tell, jefe del laboratorio químico de aquella universidad, analizó y encontró 96,28% de carbonato de calcio y 3,22% carbonato de potasio, elementos químicos que no se unen en nuestro planeta y que no existen en la Tierra de descenso de esos aparatos. Además, cuando llegamos al terreno de los hechos, 25 días después de los sucesos, los perros bravos aullaban todavía y los animales del corral, gallináceos, parecían aún como anestesiados de la intensa luz que habían recibido. Grandes testigos. Otros lugareños vieron a los ovnis y, posteriormente, su perfecta formación en V, que se perdió hacia la Sierra de Medina, en la provincia de Salta, limítrofe con Tucumán, en el norte de la Argentina.
Crec que aquesta interessant història d'aquest ovni argentí, crec que mai no l'havien comentada, és molt interessant perquè en els anys 60 ja es parlava de com es podia perdre l'objectivitat per la interferència de tercers, eh? Ja fossin premsa, investigadors o el que fos. I és precisament amb això que una revista argentina de l'any 1968, que està a l'abast de l'Arxiu Històric de Revistes Argentines, i trobam uns comentaris que m'han cridat l'atenció. Tal vegada, Borja Rigo, siguin una mica de polèmica, que sí, que tingui una mica de polèmica per tu, no ho sé. Bé, ja no sabia ben bé el que diries, però sí que la font emprada seria la d'en Brandt Steiger, del seu llibre Forasteros de l'Espacio, que, per cert, es va publicar també per aquell any de 1968. Idò, això diu aquesta revista titulada 2001, era el nom d'aquesta revista. Un nom molt propi també de l'època. Anem per parts. Has dit que això va succeir el 21 d'octubre de 1963 a l'Argentina. I abans he dit és que hi ha una dada important respecte a l'any, perquè saps qui hi havia aquell vespre a Buenos Aires, quan en aquell moment aquesta família tenia aquesta experiència en aquella finca de Tucumán? I de Buenos Aires era ni més ni manco que en Werner von Braun, el científic alemany, aquell antic nazi, que en aquell moment formava part del projecte nord-americà per dur l'home a la Lluna. Però encara faltaven quasi 6 anys per aquella fita d'en Armstrong a la Lluna. Però ell ja era tot un personatge públic. Bé, de fet, ja a l'època nazi també ho era per les seves bombes. Bé, però sí, aquesta també seria una altra història. El cas, en Von Braun a l'Argentina per parlar de la carrera cap a l'espai, dels programes de la NASA, dels que ell era l'enginyer principal, i de l'arribada cap a la Lluna. I després d'aquesta conferència damunt dels coets i tot això, hi havia una roda de premsa on li demanen, 2 hores abans de que es produís aquell albirament, li demanen la seva opinió damunt dels platets voladors. I la resposta va ser, segons aquesta revista argentina, "Yo nunca vi un platillo volante", contestó el sabio, "aunque leo muchas noticias sobre ellos. Pero esas historias no me impresionan, sobre todo porque les veo falta de lógica científica". Bé, no les comentarem ara, Borja Rigo, que estàs fent gestualitzacions, que menys mal que no estem a la tele ara mateix, i jo segueix que ja si un cas no sé si donarà temps, però si no després. Més o manco conta el mateix que el llibre que has citat tu, que en 6 objectes damunt ses vies, que semblaven com si fossin, ells diuen, omnibusos, que és com anomenen els autobusos a l'Argentina. També parla d'estar a 8 metres d'un objecte, que era com un plat soper invertit. Parla de calor, de la boira, de la pudor, que hi havia moments que hi havia tant de llum que semblava que fos de dia. També parla d'un veïnat que hauria vist estranyes llums. I ja que has citat tu també aquells cants, i d'ells diu: "Un detalle curioso al margen del informe lo suministró una de las protagonistas. Es algo de que nos dimos cuenta cabal", dijo, "cuando recuperamos el ánimo necesario para comentar a medias el episodio, y es que los 3 perros bravos que tenemos no ladraron y se quedaron muy quietos, lo mismo que varias decenas de gallinas. Agregó también que cuando se retiraron los aparatos voladores, los perros no ladraron, pero sí aullaron por espacio de varios minutos". Vida ya, de momento plagat, curioso. Fins aquí el que seria la versió dels fets que va sortir a una revista de l'època a l'Argentina. Però, com sempre, quan un cerca pot trobar cosetes interessants. A veure, jo crec que són interessants, com a queixa. La declaració en primera persona d'aquella jove que tu has dit que nomia Joliet, que el seu nom era Joliet del Valle Moreno, i aquesta va ser la seva declaració. Diu: A las 21:30 irrumpió en el dormitorio Dora Martina Guzmán, muchacha que presta servicios en nuestra casa, para informarnos que se veían luces muy potentes sobre el terraplén del ferrocarril Belgrano, cuyas vías pasan frente a la finca a unos 200 metros de distancia. Nos levantamos, mi hermana Yolanda y yo, y salimos al patio que da al fondo de la casa, desde donde observamos que prácticamente sobre las vías se hallaban inmóviles 2 centros luminosos en torno de los cuales se alcanzaba a distinguir las siluetas de varios hombres que se movían de un lado a otro como si efectuaran alguna tarea. Estos detalles llamativos, analizados en pocos minutos, despertaron nuestra curiosidad, pues pensamos en algún accidente. Regresamos a nuestra habitación para vestirnos en forma adecuada. Mientras Yolanda buscaba una linterna, me dirigí en puntas de pie, pasando por el dormitorio de mis padres a la habitación de mi hermana argentina, con el propósito de pedirle que vigilase a mi chiquito que dormía en el mismo ambiente. Los comentarios que Dice, entonces la determinaron a acompañarnos, pero antes que nos decidiésemos a salir, Argentina se aventuró por su cuenta a mirar desde la galería que está al frente del edificio. De inmediato la vimos volver demudada, diciendo que a unos 30 metros y casi sobre el portón de entrada se balanceaba un objeto extraño de unos 10 metros de diámetro. Fue entonces cuando mi hermana Yolanda y yo salimos a la galería y avanzamos unos metros. Yolanda iluminó con su linterna. El objeto se balanceaba suavemente a poca distancia del suelo. Tenía forma oval, tal como lo he dibujado, Badi. De su parte inferior salía una especie de niebla blanca y densa que se extendía hacia sus extremos. A lo largo de su parte central se podían ver 6 ventanillas, detrás de las cuales se encendió una especie de serpentina que giraba vertiginosamente cambiando de color. Estábamos atónitas y como paralizadas. De pronto, una de luz roja y quemante nos iluminó. Creo que eso nos volvió a la realidad, pues en 2 pasos estuvimos en el interior de la casa. Comenzamos a correr los muebles hacia las puertas. Mis padres se habían levantado. Nosotras 3 y la muchacha formamos 2 grupos y corrimos de ventana en ventana para ver el espectáculo. Sobre las vías se habían encendido 3 fuentes más de luz, lo que hacía un total de 6. Además, enviaban hacia la finca haces luminosos que se paseaban por las distintas instalaciones de la casa. Eran como tubos, pues la luz parecía sólida, ofrecía contornos definidos y no se dispersaba. Això, que sembla un láser. Recordem que estem a l'any 1963, I segueix. Dentro de la casa, la temperatura había cambiado bruscamente. Los chiquitos dormían respirando con dificultad y transpiraban mojando sus ropas. En determinado momento, el objeto que se hallaba más cercano lanzó un haz de luz hacia el sur que luego se elevó hasta completar un giro de 180 grados. Habían transcurrido 40 minutos desde la primera observación cuando los objetos se movieron lentamente y desplazándose a baja altura sobre los sembradíos, se alejaron rumbo a la Sierra de Medina, dejando el horizonte teñido de luces rojizas y blancas por espacio de más de media hora. Que suposa que serien ses que degué veure's veïnat que tu has dit, Borja. I bé, tot això ho dic perquè, clar, aquí se pregunta és, per què crec que aquest testimoni és tan interessant? I de perquè aquesta que he llegit hauria estat la seva declaració oficial. I és que resulta que en aquells anys 60 del segle XX, a l'Argentina, a part de la seva convulsa història política, és que tenim que fins i tot en dictadura allà tenien el que era anomenat Proyecto OVNIs de l'Armada Argentina. I aquesta declaració que he llegida l'hauria fet a ella l'assessor del capità de Navili, és a dir, del coronel cap d'aquest projecte tan estrany anomenat Proyecto OVNIs. Crec que era necessari afegir aquesta informació, que és més o manco el que tu has contat, però és que quan després ho veus amb el temps, agafa una altra lectura, crec jo, no?
Però clar, després és, no, el que sempre dèiem, el que sempre s'ha dit, tot això són fenòmens inventats per la gent que no té altres feines que dir barbaritats, i per això hi ha comitès dins governs dictatorials que s'adiquen expressament a investigar aquests fets. És a dir,
però després està que realment al darrere pugui haver qualque cosa.
Evidentment,
o no, eh?
Evidentment. Però aquest és un d'aquests claríssims exemples del que moltes vegades s'ha denominat com a teatre ovni, per ventura.
També està és que aquella conferència d'en Werner von Braun, la veritat és que no ha cercat a premsa més, perquè, clar, un se pot ficar dins això i pot estar hores i hores cercant informació, no? Teatre ovni, no sé què...
No és un adjectiu o una frase meva, evidentment. No recordo qui ho va dir en el seu moment, però sí que teatre, en tant en quant, és com una representació estranya de coses que no entens molt bé.
Amb això sí, però és que després hi ha un altre conca que podríem dir, no? I és que en aquella banda del Tucumán, jo que m'agraden tant també les llegendes com a tal i totes aquestes historietes, tipus les nostres rondalles, allà en el Tucumán, a Trancas de Tucumán, en el mateix puesto on va passar això, també tenen un bon recull que estic fent una petita recopilació a veure si podem veure semblances o no
dins el seu llegendari. Però això ja serà la propera setmana, aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és història. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qual cosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé, hem parlat d'aquell home, Nim Hakam, que va arribar al poder amb un cop d'estat i que els que no complien la llei religiosa els matava. Però sí, era un poeta. I crec que és curiós, quan un pega ullada a la seva obra, que un se n'adona que tal vegada la seva percepció d'ell mateix no és que tal vegada tindrien els altres, no? No ho sé. Ja dic, és interessant també l'exercici de veure com mos veiem a nosaltres mateixos i com mos veuen els altres. Eh? Crec que és digne de reflexió. I com ja sabeu allò de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i en aquest cas, a la publicació menorquina de l'Institut d'Estudis Secundaris Josep Maria Llompart, a la publicació Recursos i materials per a l'estudi de la història de Menorca, que és un treball ben interessant de Miquel Àngel Casasnovas, trobem un versos precisament d'aquest Ibn Hakam que va traduir en Josep Piera, que ja dic, són diners de reflexió, un pic vist el poc que se sap de la seva biografia, però clar, utopies de la mitjanit del dissabte ara del diumenge i IB3 Ràdio. Idò, això deia el poeta fa a prop de 800 anys, deia: Menorca és excel·lent i la seva gent honrada. Déu ens dugui la pluja a tots. Amb ells, terra i gent, m'he portat bé i generós. Ells van trobar el just comportament, jo el millor lloc per a viure. Menorca du la M de beneficència, la N de noblesa, la R de realisme i la C de cohesió col·lectiva. Déu sap com me l'estima Menorca. L'estima en l'amor melanconiós, de qui n'enyora la unió. Si jo fos porter d'una de les portes del paradís, diria: entrau, o gens de Menorca, instal·leu-vos al lloc més elevat. I després tenim aquest altre, que jo crec que és encara més interessant dins d'aquesta línia. Diu: m'he educat entre els savis del meu temps i en ells he buscat i trobat allò que sé, la prosa i la poesia que em vanaglorí de saber. D'ell les he apreses i bonament em presumesc. Ensenyo el que m'ensenyaren i els mestres em van transmetre. Això i més. Soc Said, de cognom el legítim, que de guia fa a qui cerca el camí. Però la que més me va sorprendre, ja per acabar, seria aquesta: l'odi és la malaltia dels cors i el perdó n'és l'únic metge. Siguem magnànims amb el culpable. Pot ser així, també ell es penedirà. Quant de pics, no? Sembla que el mirall en el que mos veiem deforma la nostra percepció i la dels altres. Bé, per acomiadar-nos, ja que hem parlat també d'aquella experiència ovni en el Tucumán, i de quina millor cançó que aquesta, també reflexiva i d'un personatge molt curiós com era Natahualpa Yupanqui. Adiós, Tucumán. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Qué mala será mi pena, que solo sabe penar. Cómo me duele esta pena de irme tan lejos de mi Tucumán. Cómo me duele esta pena de irme tan lejos de mi Tucumán. No me asustan los caminos, ni arenas ni pedregal. Por muchos que haya en el mundo, no son los caminos de mi Tucumán. Por muchos que haya en el mundo, no son los caminos de mi Tucumán. Adiós mi pago querido, mi rancho de Ratco, mi lindo Sausal. Cuando te cante en mi zamba, quién sabe tu gaucho por dónde andará.